Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Bon dia i bona hora tingueu tots i benvinguts a Magnificat, on, com sabeu, cada setmana us proposem obres de compositors clàssics. Des de Magnificat us volem proposar obres de gènere sacre, cada tercera setmana de cada mes. Avui, per iniciar aquest cicle, volem concentrar-nos en el Rèquiem, gènere que ha fet escriure centenars de partitures impossibles de presentar en una sola hora, en 60 minuts només. I és per això que aquest programa el volem dedicar-lo en concret a una de les parts de la missa, la de l'ordinari de la missa de difunts. Ordinari, dèiem, o textos que s'inclouen de forma habitual a totes les misses. En un proper programa ens centrarem en el propi, que són les parts que s'inclouen a les misses en funció del tipus de celebració. També, com cada setmana, farem una passada per la literatura musical de la mà de la Magda, que avui ens porta una obra certament atractiva. Rebeu, doncs, una cordial salutació de la Magda Gascón, de qui us parla Xavier Martín. Us volem recordar que si voleu sentir alguna obra o esteu interessats en un tema musical concret, estem oberts a totes les vostres propostes i ens podeu enviar un e-mail a radio@magnificat.tv indicant-nos l'obra i un telèfon de contacte. Quiemo, missa de difunts, s'anomena així per les paraules inicials del seu text, Requiem aeternam dona eis domine, Senyor, dona'ns la pau eterna. Pel que fa a les peces musicades de la missa de Requiem, cal distingir entre els textos comuns i els textos propis. Els comuns són aquells que formen part de l'ordinari que avui us presentem, de l'ordinari de la missa, i que resten invariables en qualsevol celebració eucarística. En el cas que ens ocupa, es tracta del Kyrie, del Santus i de l'Agnus Dei. Cal destacar que en el Requiem es suprimeix el Glòria i el Credo i es modifica el text de l'Agnus Dei. Us proposem com a primera peça el Kyrie i l'Agnus Dei del Requiem de Cristóbal de Morales, un Requiem, una obra a cinc veus. En aquest cas, la melodia gregoriana, portada amb molta dolçor per la veu més aguda, condueix les altres veus cap a la tensió harmònica de cada una de les parts que composa aquesta obra monumental. Morales tracta i barreja de forma sòbria la polifonia amb passatges homofònics. Aquest Requiem a cinc veus es va publicar el 1544 juntament amb un altre Requiem a quatre veus i set misses com a part del Missarum Liber Secundus. Gaudim del Kyrie i de l'Agnus Dei del Requiem a cinc veus de Cristóbal de Morales en la versió que ens proposa Música Ficta sota la direcció de Raúl Mallaví Barrena.
Thank you.
parlàvem de les parts de l'ordinari de la missa, aplicat a la missa de Rèquiem, a la que avui dediquem el nostre Magnificat. I acabem de sentir dos dels moviments del Rèquiem a cinc veus de Cristóbal de Morales, composat a mitjans del segle XVI. Des de finals del segle XV existeixen composicions polifòniques, però sempre de parts del Rèquiem mai complert. El més antic que es conserva, composat com a obra unitària, és el de Ockenheim, encara que les seves parts no coincideixen del tot amb l'estructura coneguda actualment, establerta pel papa Pius V l'any 1570. Ja al segle XVI els compositors deixaren nombrosos rèquiems, entre els quals destaquem Morales, que acabem de sentir, Guerrero, Palestrina, de Lassus o Victòria. Aquest últim, Tomàs Lluís de Victòria, va publicar el seu Officium Defunctorum el 1583, que contenia el rèquiem que el va fer famós, considerat una de les seves grans obres i una de les últimes produccions de l'estil polifònic del Renaixement. aquesta partitura que escoltàvem ara, el conegut Rèquiem de Tomàs Lluís de Victòria, va entrar en l'oblit fins que Felip Pedrell va recuperar-la. I va ser cap a finals del segle XIX quan el mestre Lluís Millet, fundador de l'Orfeo Català, va produir aquesta música en públic. En el responsori de la missa, Libera-me, de Victòria surt de la serenor i exterioritza tot el seu sentiment humà de gran desconsol. Lluís Millet, en una carta al seu mestre Pedrell, explica l'angoixa que ha experimentat i vist durant la cerimònia de comiat de les despulles de mossèn Cinto Verdaguer al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, un acte oficial on sonà el Rèquiem de Tomàs Lluís de Victòria. En aquesta carta, Millet escrivia al seu mestre: aquesta absolta la cantàrem davant el cadàver del gran poeta Verdaguer al Saló de Cent. Quina sublimitat, tot negre, una gran creu al capçal del taüt, quatre ciris colossals il·luminant tristament aquella tristesa. El cor en la foscor, tothom cantant mig de memòria, entonar les humanes inspiracions del gran Victòria. Algú caigué a terra de genolls, instintivament tothom amb la pell de gallina, corprès de sentiment. Allí sí que estava en son lloc la vibrant polifonia de Victòria. Sentim la peça a la que es referia el mestre Millet en la versió que ens proposa, música ficta, però en aquest cas en el segell Enchiriadis. Recordem als nostres oients que avui estem fent un repàs per la història dels rèquiems i en concret per l'ordinari de la missa de difunts. Ara, abans de deixar el Renaixement per passar a èpoques més properes, passem breument per la partitura de la mà de la Magda.
Proposem llibres, revistes, webs, instruments, gèneres, ritmes, veus i sons. Partitures, la música parlada.
La música és un art de la interpretació, però el llibre que us proposem avui no fa cap anàlisi de les obres musicals ni dels seus autors. Es tracta més aviat de l'altre sentit de la paraula interpretar: tocar un instrument, oferir una versió, dir-ho en la llengua pròpia, confiant que els altres ho entendran. L'autor del llibre que us presentem avui, Músiques nocturnes, el lado oculto del lenguaje musical, és Michael Schneider, antic responsable musical del Ministeri de Cultura francès i autor de llibres sobre música i també sobre psicoanàlisi. I si no, fixeu-vos en què ens diu l'autor en presentar aquesta obra. La música és un llenguatge que no menteix, que no enganya, no té pietat. La música és el límit del llenguatge. Fins i tot es pot dir que el seu domini comença allà on acaba el de la parla. És un pensament sense paraules, el més fort, el més directe. Aquest llibre s'adreça a aquells que consideren que la música no és una qüestió de saber, de cultura o de distinció, sinó que entren en ella de la manera més humil possible. És un llibre pels que mantenen relacions musicals inconscients amb tot el que els envolta, ens diu l'autor del pròleg. Els que busquen en la música no el tenir, sinó el ser. Un llibre pels qui, com deia Nietzsche, la vida sense música seria un error. Músiques nocturnes és publicat per Paidós Música i el podeu trobar a les llibreries per uns 19 euros.
Continuem a Magnificat recordant als nostres oients que avui estem realitzant un monogràfic sobre la missa de difunts, més coneguda per Rèquiem, que recordem s'anomena així per les paraules inicials del seu text Rèquiem aeternam, dona eis domine. La veritat és que la història de la música i la missa de Rèquiem estan estretament lligades des de fa més de 500 anys. Així, ens hem concentrat avui en les parts de l'ordinari de la missa que, com hem dit al principi del programa, està format per Kyrie, el Santus i l'Agnus Dei, i un cal destacar que no en formen part el Glòria o el Credo. També en recordem als nostres oients que un proper programa parlarem del propi de la missa de Rèquiem. El Kyrie, dèiem, és una aclamació de Crist en grec que confessa Jesús com a Senyor Kyrios i Messies Christos. Encara que aquest aspecte ha quedat eclipsat amb el temps per la dimensió de penitència que prendrà aquesta aclamació, de manera que l'atenció es desplaçarà cap al verb Elison, tingues pietat. El Kyrie es troba al començament de la missa i en el cas del Rèquiem va unida a l'antífona de l'Introitus. Fins aquí hem tastat música del Renaixement. Ara continuem el nostre viatge fins al Barroc i ho fem amb Zelenka, concretament amb la primera part de l'ordinari de la missa Pro Defuntis en do menor. Al segle XVII destacaren rèquiems de Cavalli, Colonna o Bassani, però avui us volem proposar aquest que sentim, el rèquiem del gran compositor Jan Dismas Zelenka, concretament les parts de l'ordinari de la missa Pro Defuntis número 48, del catàleg d'aquest compositor txec, el que el mateix Johann Sebastian Bach va qualificar de virtuoso i afortunat artesà de fugues. Zelenka va quedar en l'oblit fins que al segle XIX el va recuperar un altre gran compositor, el txec Bedřich Smetana. Sentim ara la segona i tercera parts de l'ordinari de la missa Pro Defuntis en do menor de Jan Dismas Zelenka.
Thank you.
El Santus és un himne que cultiva el prefaci i introdueix la pregària eucarística com un cànon. Amb fragments d'Isaïes i de Mateu ens situa en la litúrgia celestial, amb la qual entrem en comunió a través de la celebració que té lloc al món material. Juntament amb el Santus trobem el Benedictus, que fa les funcions de segona part d'aquest himne. Sentim-ne un altre exemple preclàssic en el Santus, Pie Jesu i l'Agnus Dei, del Rèquiem composat el 1760 pel compositor francès Jean-François Gozec.
Oh.
al final del segle XVIII, el Rèquiem de Mozart donà una nova significació al gènere. L'Agnus Dei és l'última part de l'ordinari i és el cant de la fracció del pa. S'inspira en les paraules de Joan el Baptista en veure passar Jesús. Deia: mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. És la segona part d'aquesta invocació, on es demana el repòs etern pels que ja no són amb nosaltres. Sentim l'última part del Rèquiem de Mozart, l'Agnus Dei, que en aquest cas no hem volgut deslligar de la comunió, de la Lux Eterna, encara que aquesta part pertany al propi, i el tractarem amb més detall en un proper programa.
Thank you.
Fins aquí ha arribat el nostre Magnificat. Recordem als nostres oients que avui hem dedicat el nostre Magnificat a l'ordinari de la missa de difunts, a les parts comunes. Desitgem que hagueu gaudit d'allò més de la nostra proposta i us emplacem a retrobar-nos la propera setmana a la mateixa hora. Adéu-siau.